Aquesta música normalment, que és la sintonia, l'escolteu els dijous, normalment, que és el dia que fem la Crònica Negra amb l'Enrique Figueredo i el Pere Cullell. Bon dia a tots dos, eh?
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui l'avancem a aquesta hora perquè demà a aquesta hora serà en aquest estudi el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, per parlar després de la victòria del Barça a la Lliga i prèvia a la final de Copa i a la final de la Champions. I per cert, deixeu-me dir que, aprofitant que havia dit que ve Bartomeu, abans, a les 9 del... 3:15 de 9, a les 9 del matí, que demà serà aquí, com avui ha estat Miquel Iceta, serà el líder d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras. Demà Oriol Junqueras també aquí al món a RAC1. Avui ens volem acabar... Torno. A les 10:25, torno. Avui ens voleu acabar d'explicar el terrible crim de dues policies en pràctiques en un pis de l'Hospitalet a mans de Pedro Jiménez, un home, un sol home, que va aconseguir dominar-les i va fer amb elles el que va voler. Res de bo, tot sigui dit. A veure, aquest individu aborda una de les noies i puja amb ella al pis. Què va passar a partir d'aquí? Que és on ens vam quedar la setmana passada, Enrique.
Sí, Jiménez, aquest violador reincident que té un permís després de diversos anys engarjolat, entra a l'habitació d'Aurora un cop aconseguit de penetrar en el pis i la viola. Després l'apunyala 4 vegades a l'esquena. La dona policia entra complet en xoc, amb un xoc, i mor. Sílvia, l'altra dona, ho veu tot des de l'altra habitació i l'assassí va llavors cap a ella. L'apunyala directament al tòrax repetidament. Ja morta, la penetra amb un consolador que havia comprat el dia abans. Això ho havíem dit la setmana passada, que les úniques dues compres que va fer va ser un telèfon de prepagament i aquest aparell. És possible que el fet que Jiménez descobrís que eren policies influís en el succés. Parla Ferran López, que trenca el silenci des de llavors, avui comissari dels Mossos d'Esquadra, llavors, quan es van produir els fets, era el responsable de la comissaria d'Hospitalet i coordinador de la investigació.
El que és segur és que no les va ajudar. El fet que ell descobrís, mentre estava al pis, que elles eren policies, perquè ell tenia la seva credencial i tenien cascos a tir, tenien elements que ell va tenir el convenciment de que eren policies. Pensem que no les va ajudar. I que si això va ser un desencadenant perquè ell pensés que després la investigació el podien descobrir i era més vulnerable amb víctimes que eren policies que si no eren policies, no puc assegurar-ho. Jo, si m'ho preguntes, jo diria que va ser un fet que va jugar en contra d'elles.
Què va fer l'assassí llavors?
Després del doble assassinat, el Jiménez decideix cremar el pis per esborrar l'empremta del seu crim. Prepara diversos focus, però només prem bé el foc a la zona del menjador. S'oblida d'obrir les finestres i això genera molt fum. Els veïns, és per això que truquen als bombers. Però, clar, impedeix, amb la falta d'oxigen, que el foc creixi de la manera que l'assassí li hagués agradat. No hi ha oxigen, insistim. Arriben els bombers, apaguen les flames i llavors descobreixen immediatament els dos cossos. El comissari López ens explica que en recordar com va trobar el pis en arribar en aquell moment, encara se li encogeix l'estómac. Aigua per tot el pis, fum i una estranya olor, ens deia que recordava perfectament. Les flames no han danyat les habitacions de les víctimes. Això permet donar amb la primera peça clau del cas. Troben la factura del telèfon mòbil a l'habitació d'Aurora.
Pensem que ella es canvia de roba quan passa... Després del pis es canvia de roba, marxa amb una roba de les noies que no era seva, perquè estava brut de sang i estava... i per sortir al carrer es canvia de roba, i pensem que amb aquest trànsit de canviar-se de roba va perdre la factura del telèfon i va ser, diríem, la pista que ens va posar sobre ell. A partir d'aquí truquem a serveis penitenciaris i sabem qui tenim al davant.
El van trobar?
Pues sí. La policia ja coneix el nom del criminal i decideixen anar per ell sense dubtes. Esbrinen immediatament que Jiménez ha d'anar a dormir a casa del religiós del qual parlàvem la setmana passada, que era on li donaven refugi, etc. I efectivament munten un discret dispositiu de vigilància, però Jiménez no apareix. Estem l'enrenou i demana ajuda a un amic. Estem l'enrenou de la persecució, perquè de seguida transcendeix la notícia d'aquest doble crim i ell sap que això s'ha descobert, que finalment el seu intent de cremar l'escenari del crim no ha funcionat. Demana ajuda a un amic que havia fet a la presó de Toledo, quan hi havia estat, i que ara mateix, en aquells moments, vivia a Girona. S'oculta ja. La foto del criminal comença ja a distribuir-se a totes les patrulles de tots els cossos que funcionen a Catalunya. Els Mossos i la policia esbrinen que Jiménez s'amaga en un habitatge del barri gironí de Vila-roja. S'assabenten gràcies a un confident, aquests dies que ha estat tan en boga el tema dels confidents. La zona està envoltada i tothom està pendent de l'arrest, però es produeix l'últim cop d'efecte, cop de teatre d'aquest cas. El confident, un pres també de la presó de Toledo, li explica també el tema a la Guàrdia Civil. I l'Institut Armat, sense consultar ningú, envia un equip de la comandància de Girona i passa pel davant dels nassos dels altres policies que estaven allà fent la vigilància. Es produeix, doncs, com es poden imaginar, una estranya situació, una carrera per fer la detenció. I finalment és un guàrdia civil el que aconsegueix blocar, com si fos futbol americà, Jiménez, que acaba precisament en aquell moment de saltar per una finestra. Unes hores després, l'assassí és portat definitivament des de Girona, des de la comandància de la Guàrdia Civil, a les dependències dels Mossos d'Hospitalet. Ja està als calabossos. El comissari López decideix baixar a fer-li una visita.
I aquesta curiositat de saber qui era, quina cara tenia el monstre, la vam tenir tots els que estàvem en aquell cas. Llavors, sí que vam anar a veure com era aquella persona. Era una persona inexpressiva, una persona que no tenia, no semblava tenir, diríem, cap mena d'afectació pel que havia passat. Fred ens mirava sense... ens va mirar als ulls sense apartar la vista, ni baixar la vista ni res. I ja està, va ser molt breu i va ser bastant decebedor.
Se'l va condemnar, evidentment, però es va haver de repetir el judici. Per què, Pere?
Bé, la secció sisena de l'Audiència de Barcelona va condemnar el setembre del 2008 a Pedro Jiménez a 83 anys de presó, tot i que la mateixa sentència indicava que només en compliria 40, però no menys de 40, el màxim possible. Però Alexandre Calvo, que era el seu advocat, va interposar un recurs de cassació per repetir el judici perquè deia ell que s'hauria d'haver fet amb un jurat popular. I el Tribunal Suprem li va donar la raó i va ordenar l'any, el juny del 2009, que es repetís, no perquè la sentència fos injusta, no perquè les proves no fossin adequades, de fet no s'entra en el fons, sinó en la forma. Es considerava que el responsable de jutjar Jiménez havia de ser un grup de ciutadans i no un professional de jutges, que no s'havia seguit la llei del jurat. Això va fer que l'1 de març del 2010 es repetís el judici amb una sentència que farà que Jiménez no surti de la presó fins al 2045, quan en tingui 76, sense possibilitat de retallar. Es farà tots 40.
Però de què depèn d'aquest jutge, un tribunal, un jurat popular?
No depèn ni de la voluntat del reu, ni del seu advocat o del cap de les parts. La llei és obligatòria. I això ens explica Juan Carlos Zayas, vicepresident de la Comissió de Drets Penals del Col·legi d'Advocacia de Barcelona.
La llei del jurat és obligatòria. És a dir, si tu has comès un fet del que la llei del jurat diu que s'ha de jutjar per un jurat, tu no pots disposar, ni tu ni ningú, s'ha de fer per una llei per al jurat. Si tu has comès un fet que va per un tribunal ordinari, tècnic, que té que ser jutjat per un tribunal tècnic, seràs jutjat per un tribunal tècnic. Tu no pots demanar, miri, jo vull que això m'ho jutgi un jurat. És a dir, no es pot negociar, no es pot disposar. Ara això està molt clar, fa molts anys que el Tribunal Suprem i totes les audiències i tots els magistrats saben que és així.
Ja, pot ser conflictiu, eh? Si en un mateix cas coincideixen diversos delictes, assassinat i robatori, el robatori no aniria per tribunal popular i l'assassinat sí. Avui en dia la normativa és molt clara. Ha d'haver-hi 9 ciutadans que han de decidir què es fan, ha de quedar aprovat 7 dels 9, si perjudica el reu, i si afavoreix el reu la sentència, 5 dels 9. No cal que hi hagi unanimitat en el Tribunal Popular com en d'altres països. Però això va obrir en aquell moment un debat molt intens per diverses vessants. Els primers dubtes era fins on s'havia de retrotraure el cas aquest de Jiménez. Es va especular que podia tornar al començament al jutjat de l'Hospitalet on es va començar el procés. Afortunadament es va considerar que la instrucció ja estava feta i que s'havia de modificar només el procediment. Immediatament també es van aixecar veus protestant pels efectes que un segon judici podia generar en els familiars de les víctimes. L'Associació Nacional de Víctimes de Delictes Violents i l'Associació de Dones Policies va considerar que la decisió del Tribunal Suprem només perjudicava les famílies i no beneficiava ningú. Van dir que era una decisió inhumana. Més gent que es va protestar a la Confederació Espanyola de la Policia va dir que no era necessari perquè suposava una segona victimització. La decisió del Suprem va obrir també una nota que es criticava molt durament el fallo de la sala segona. Això es va fer abans de l'argumentació, fet que va atiar el conflicte entre fiscals i Suprem. Però es va repetir el judici, i amb la repetició del judici la sentència va ser de 93 anys i 11 mesos de presó per l'assassinat de les dues policies en pràctiques i la violació d'una d'elles en el seu pis de l'Hospitalet.
I el jurat popular el que va fer és augmentar la condemna.
Es va constatar el patiment i la indefensió de les víctimes, es va garantir el compliment dels 40 anys, això va quedar igual, el màxim legal, són 11 anys més de condemna, però es manté el topall. Se li va afegir profanació de cadàver, incendi, robatori amb violència, trencament de condemna, entre molts altres.
Jo recordo que hi ha més casos on s'ha hagut de repetir el judici i el cas molt popular de Rocío Baninkoff.
Avui l'apuntem només perquè segurament un altre dia li dedicarem una crònica negra. Estem parlant del febrer del 2002. Dolores Vázquez havia estat condemnada a 15 anys de presó per la mort de Rocío Baninkoff, de l'octubre del 99, però el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia va anul·lar la sentència i va ordenar la repetició del judici amb un jurat popular diferent perquè es va considerar que el veredicte no es va argumentar amb les proves. El Suprem ho va ratificar i el 2003 va aparèixer en un descampat al cos d'una altra noia, de Sonia Caravantes, a les seves ungles. Hi havia les restes de la pell de l'assassí, revisat l'ADN, era el mateix de la saliva d'una borilla de cigarret que es va trobar al costat de Rocío Baninkoff 4 anys abans, que corresponia a Tony King, un ciutadà britànic casat amb Cecilia Pantoja, que el va denunciar, era un psicòpata sexual. King va ser condemnat a 19 anys de presó per la mort de Rocío, 36 anys per la mort de Sonia, i Dolores Vázquez, que era l'amant de la mare de Rocío i va ser linxada mediàticament, va arribar a fer, injustament, 2 anys de presó.
També és un dia per fer crònica negra les condemnes injustes. En trobaríem un munt, segur, eh? Segur, un munt que ha estat a la presó que no hauria d'haver estat. De la setmana que ve de què parlarem, Pere i Enrique?
Molt probablement d'uns atemptats que va haver-hi a Barcelona contra l'alcalde Viola i l'industrial Voltor. Te'n recordaràs,
els anys 70... Home, me'n recordo d'haver-ho escoltat. Estem parlant dels anys començament dels 70, que deia això, no?
76, 77, sí? Diria jo, bomba al pit.
Bomba al pit. Uf, la setmana que ve en parlarem. Aprofitant les eleccions municipals, parlarem d'això. Moltes gràcies, Pere Culler i Enrique Figueredo.
Vinga, bon dia.
D'aquests moments, Mainat.